Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La natura ens ha recordat aquesta setmana que, malgrat tot, som un accident meravellós. Tanmateix, la petjada humana s'aguanta com un castell de cartes davant la calor, davant dels incendis o davant dels terratrèmols. La xifra de 50.000 desapareguts és esfereïdora a Veneçuela, però també ens fa pensar que, en un doble sisme d'aquestes característiques, mata més la pobresa i la manca d'inversions que el moviment de les terres. Els terratrèmols, les grans catàstrofes, ens fan fràgils i són inevitables, però el que sí que és a les nostres mans és construir una xarxa de prevencions per minimitzar les conseqüències d'un desastre natural. Donald Trump ha estat dels primers a aixecar el dit per oferir la seva solidaritat, SIC, amb Veneçuela. No és que li surti de l'ànima abraçar el poble sud-americà, és la conseqüència d'haver-li capturat el president i sentir que és un poble sota la seva tutela. Al darrere, tot de països amb governs antichavistes s'hi han sumat amb unes dosis de cinisme dignes dels temps que corren. I quan arribi demà, algú se'n recordarà dels veneçolans a qui se'ls han ensorrat la vida? Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, la Marta Monforte, l'Antoni Xalón i l'Albert Elfa. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
La Marta des de Dénia. Marta.
Efectivament.
T'estalvies que... el Comitè Federal del PSOE, veig, eh?
No, perquè és que a Madrid no se pot estar els caps de setmana d'estiu. És impossible. I jo procure fugir cada volta que puc a la platja, a la terreta, a estar prop de casa.
Doncs tot això que t'estalvies. També passarem per aquest Comitè Federal del PSOE, segurament menys hostil del que ha estat aquesta setmana per Pedro Sánchez, perquè, malgrat que hi ha alguns crítics, fa la sensació que avui no en sortirà cap gran titular polític d'aquest comitè. En qualsevol cas, el Basil n'està molt pendent i també hi anirem connectant. Però el més immediat passa, evidentment, per Veneçuela, per això que també ens acompanya avui l'Albert Elfa. 50.000 desapareguts és la xifra que diu l'ONU. Les autoritats veneçolanes encara no la confirmen. En qualsevol cas, 50.000 desapareguts després de 3 nits del sisme fa pensar que la xifra de morts, que no arriba encara a 1.000 oficialment, creixerà moltíssim aquestes properes hores.
Sí, segur. A més, una de les claus d'aquests desastres naturals és que els equips de rescat arribin el més aviat possible perquè aquestes persones desaparegudes que estan sota les runes, doncs les puguin rescatar i puguin treure-les amb vida, no? Quan passen més de 72 hores, crec que és, sota les runes, i és més difícil trobar-les amb vida. Mm-hmm.
Són les 3 del matí a Caracas, tot i així, Montse Ranera, bon dia, bona nit.
Bon dia, bona matinada. Com anem?
Bé, primer de tot, moltes gràcies per... no sé si esperar-nos despert o és que t'has posat alguna mena d'alarma?
No, m'he posat una alarma però no he aconseguit adormir-me. Mm.
Vius a Caracas, sí, tu, eh?
Sí, a Caracas mateix. Mm.
Com esteu, primer de tot?
A casa, gràcies a Déu, tot bé. Mm. Tots bé, tota la família bé i no hem patit cap pèrdua humana. Mm.
Què veus des de la finestra, tu, Montse?
Mira, precisament estic ara mirant, veig els edificis de davant i veig un edifici que és relativament, diguem, nou, que és un que es va fer amb la construcció del que s'anomenaven les Misiones Vivienda, que són uns edificis que es van fer en l'època d'en Chávez per donar solució d'habitatge no propietat, sinó per poder utilitzar els habitants sense recursos i que evidentment tenien posicions polítiques a favor del govern.
Mm. Ha aguantat aquest edifici?
Ha aguantat l'edifici, però el que sí crida l'atenció és que aquest edifici que està a l'Avinguda Libertador, però no només aquest edifici, a moltes zones, Hi ha molta gent que dorm al carrer, continua dormint al carrer.
Perquè
jo m'imagino que són dels edificis esperant que vinguin a revisar les estructures.
Què vau sentir fa tres nits a casa vostra?
Mira, com a cosa rara, perquè no és la primera vegada que jo porto visquent a Venezuela més de 40 anys i no és la primera vegada que hi ha hagut un terratrèmol. Evidentment, mai d'aquesta magnitud, però no es va sentir el soroll i tampoc es va escoltar els gossos bordant. És a dir, no vam tenir en un principi cap sensació fins que va començar a sonar l'alarma del telèfon del meu marit. I el meu marit diu, aquí passa alguna cosa greu, i només dir això ja va començar a trontollar tot.
Tot i així, a casa vostra va aguantar, més enllà d'haver de recollir tots aquests objectes i de la tremolor, que evidentment veu notar, eh?
Sí, aquí sí, els sorolls ja eren forts més que res pels vidres que anaven trencant, no? Ara és curiós que, per exemple, nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració i es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres. O sigui, mobles que a més moure'ls pesen una barbaritat i els va moure, mira, com si fossin, no. O sigui, què vols que et diguin? No es pot explicar, s'ha de viure.
Quines instruccions teniu per part de les autoritats tres nits després? És a dir, la instrucció per vosaltres és sortir poc de casa, tenint en compte també els episodis de pillatge. Casa és un lloc segur?
Sí, casa és un lloc segur. Avui sí que nosaltres hem sortit per donar una mica de volta i perquè volíem anar al supermercat, que ens feia falta alguna coseta, i és impressionant. O sigui, jo m'he quedat així col·lapsada de veure la quantitat de gent comprant, però com si se n'és acabar el món. Els cotxets aquests de supermercat a rebentar de menjar, cues de gent, però han tancat tots els accessos i només hi ha un accés. Un accés d'entrada i un accés de sortida. M'imagino jo que perquè no hi hagi robaments i no hi hagi saquejos, principalment.
Bé, aquí ens recorda una mica aquella falera que vam tenir a la pandèmia. Evidentment no és un episodi que es pugui comparar perquè un desastre natural d'aquestes característiques no té res a veure, però davant d'aquesta situació d'incertesa la gent intenta agafar provisions pel que pugui passar, m'imagino i suposo. Heu rebut instruccions oficials per part de les autoritats de quedar-vos a casa, de sortir? S'està parlant també de racionaments? O per on us informeu oficialment, també, de la situació del país, tenint en compte doncs, que Delcy Rodríguez és al capdavant, però que Donald Trump també ha estat dels primers a oferir aquesta solidaritat i que el context és el que és?
Clar, el problema és que les informacions les rebem principalment de les xarxes socials. I ja saps que de saber quines poden ser reals i quines no són reals, I qui és una persona confiable i qui no, i si hi ha intel·ligència artificial i tot això, és molt difícil. Aleshores, doncs has d'esbrinar molt, començar a mirar a veure qui ha dit això, mirar si realment és la persona la que ho ha dit o la que no ho ha dit, perquè aquí, oficialment, tots els mitjans, el que és la tota la premsa escrita, aquí ha desaparegut des de fa molts anys, no n'hi ha, i tot el que és la premsa audiovisual i de ràdio, quasi tota, el 99%, està en mans de persones del govern o que estan a favor del govern. Mm. Aleshores, clar, no rebem informacions. No sabem com agafar-les.
Montse, dius que fa 40 anys que vius a Caracas. On vas néixer, tu?
Sí, a Barcelona.
Com és que vas marxar cap allà?
Ah, perquè jo havia acabat d'estudiar, tenia una tieta que havia vingut aquí en època, en l'any 57, quan encara hi havia la dictadura de Pere Jiménez, i va venir, i es va quedar a viure aquí, i jo em va invitar a passar les vacances, i em va semblar que aquest era un país meravellós. A més, a mi m'agrada el sol, m'agrada l'escalfor, i és una forma de ser dels veneçolans molt, molt acollidora, reben molt bé les persones.
A què et dediques?
I en aquella època... Jo què em dedico?
Sí.
Actualment, jo ja vaig camí dels 65, em dedico a donar classes de català al Centre Català de Caracas.
Ah.
I
a gaires alumnes?
Home, doncs sí, en tenim com 30-35, més o menys.
Mm. I...
Sí, ara que acaba de passar l'examen del certificat, que ha estat aquest mes de maig, s'han presentat 11 alumnes, i mira... Mm.
De fet,
el
primer que va aprendre català a Caracas devia ser el teu marit, que el tenim dormint, no el saludaré ni el despertarem, el Gerardo, però em consta que el parla la mar de bé, eh?
El parla força bé, aquest any s'ha presentat el B1, veurem si s'anima l'any que ve a presentar el B2. Però sí, l'entén perfectament.
Després de 40 anys vivint a Caracas... I després del que heu passat i viscut amb aquest doble sisme i veure com no se us ha ensorrat la casa, però sí d'alguna manera la ciutat on viviu, us heu plantejat tornar a Catalunya?
No. No. Sincerament, no. Jo, des que jo vaig arribar a Caracas, quan vaig arribar, ja hi havia una estadística que més o menys cada 50 anys hi havia un terratrèmol fort. Val? Això, l'últim terratrèmol havia estat en l'any 67, 1967, que precisament el meu marit acabava, ell és nascut a Maracaibo, i acabaven d'arribar tota la família a Caracas perquè el seu pare treballava en una petrolera i els havien desplaçat a Caracas, i res, pocs mesos després d'arribar que es va haver-hi el terratrèmol del 67. És a dir, que ja estava a prop. Fa com 3 anys, una cosa així, o 4, ja en va haver-hi un força fort, però no va ser destructiu. Mm-hmm. Aleshores, jo em pensava que aquell era el terratrèmol dels 50 anys, però es veu que no.
Clar, el drama, en el cas de Veneçuela, el drama no és que hi hagi hagut el terratrèmol, que és evident que sí, que aquest és el drama, però en qualsevol cas, tu saps que és una zona on això pot passar, la cosa és que els edificis no hagin rebut les inversions necessàries, com sí que ha passat al Japó, segurament, que estan doncs més preparats per situacions com aquesta. Montse, una abraçada enorme, gràcies per fer-nos avui de corresponsal, per explicar-nos d'aquesta manera tan gràfica tot el que veus des de la finestra, gràcies per seguir-nos, que em costa que ens escoltes des de l'altre costat de l'Atlàntic, i una abraçada ben forta també de part de tota la família del suplement.
Moltíssimes gràcies, i que passeu un feliç dia.
Per arribar a un quart d'hora del matí, ben atents a aquesta conversa amb la Montse Ranera, 40 anys a Caracas, de Barcelona, amb el Gerardo Ríos, la seva parella, el seu marit veneçolà, històries doncs, de catalans que han viscut també en primera persona com la vida que havien construït d'alguna manera estava en perill i fins i tot se'ls ensorrava. Ben atents l'Albert Elfa, l'Antoni Jalong, l'Eduard Voltes i també la Marta Monforte. A veure, primer, Albert, això és una història com tantes persones hi ha a Caracas i han viscut doncs, aquests dies amb aquesta incertesa, amb més fortuna que d'altres en funció d'on vius, no?
Totalment. Està claríssim que la Guaira és una de les zones més afectades, o la més afectada, és on hi ha els habitatges més populars, però crec que també ha afectat a parts de Caracas, zones benestants. Hi ha un barri que es diu Chacao, que està sobre del country, i que també ha estat afectat. Per tant, jo crec que ha afectat molt més, per suposat, els edificis que no estaven preparats que no pas els que sí. Jo recordo quan l'any 2007, crec que era el 2007, estàvem a Mèxic, hi havia la febre A, i mentre estàvem allà en un edifici de Associated Press, d'AP, estàvem treballant allà, en l'oficina, i de sobte comença un mareig, i dius, em trobo malament, em deu haver passat alguna cosa, m'ha sentat malament el sopar d'ahir, i no, i llavors comences a veure que les cadires es mouen, que tot es mou i que l'edifici trontolla, no? I era com si fos de plastelina, es movia d'un bàndol a un altre, i no va acabar col·lapsant, ni va acabar caient, ni res. El terratrèmol va ser de 6,5, per tant, bastant gran. Mèxic, com el Japó, és un lloc que està especialment preparat, i sobretot estan preparats els edificis construïts per multinacionals, que ja ho fan amb ets i uts, no? Tots els grans edificis o el barraquisme que hi ha estès per totes aquestes grans ciutats és pressuposat que no tenen cap mena de protecció, i és on més es pateix, pressuposat.
Eduard, Marta, Antoni, i després també ens centrarem en tota aquesta part solidària que encapçala Donald Trump, amb totes les cometes a la paraula solidària al costat de Donald Trump. Eduard.
Sí, ara ho deia l'Albert, i és el comentari que volia fer, és que en aquest tipus de desgràcies es posen de manifest moltes coses, no? I una de les coses que es posen de manifest és les diferències de classe, no? Els barris pobres sempre pateixen més en unes situacions de terratrèmol, perquè les construccions s'han fet com s'han fet, moltes vegades sense garanties, i especialment en aquests països on les normatives, etc., no són tan estrictes com les que tenim aquí a Europa. Suposo que quan es pugui fer el mapa, diguéssim, dels morts, els desapareguts, i es pugui superposar amb el mapa de la pobresa a Venezuela, doncs veurem coincidències que cridaran l'atenció. Això és a Venezuela així, és a tot arreu on passen aquest tipus de desgràcies. Normalment les classes baixes o populars, humils, estan menys protegides per aquest tipus d'esdeveniments.
Marta.
Sí, jo a banda del que han dit els meus companys, hi estic d'acord, perquè al final la diferència de classe és la diferència entre estar viu o no estar-lo. També destacar que no n'hi ha cossos de seguretat que els paguen molt malament, que la gent està tenint que anar, voluntaris, gent jove, gent major, qui siga, a ajudar, a tractar de fer tot el que se puga en una xarxa de solidaritat bestial que normalment sol passar en aquests casos, no? Que la gent és qui s'alça també per intentar fer qualsevol cosa per ajudar. A banda d'aquestes coses, que jo crec que són claus per entendre moltes voltes com se reacciona a una catàstrofe d'aquesta mesura, crec que és molt clau també el que ha dit la Montserrat, de, a banda de patir tot això, no te pots fiar del que te diuen les autoritats, i això és terrible. Quan en un moment d'incertesa bestial necessites certeses i no les tens, t'has d'informar a través de les xarxes socials, o has d'intentar entendre el que està passant sense saber si el que t'estan dient és cert, no ho és, la intel·ligència artificial, dia ella, i això també jo crec que és clau en la nostra feina, la dels periodistes, tractar de donar ànims o intentar donar seguretat en un moment que ningú la té. Aleshores, jo crec que en aquest cas és molt complicat, perquè en Venezuela, per exemple, no se pot tindre corresponsals, o és molt complicat accedir a determinades zones, i ahir és on se demostra també, doncs, la importància del periodisme i de tindre bones fonts d'informació també dintre del país, no? I això ja no ho tenen ja des de fa temps, jo crec.
Jalón.
Bé, hi ha llocs exposats al món que se sap què passaran aquestes desgràcies, se sap què passarà al Japó, se sap què passarà a San Francisco, se sap què passarà a Venezuela. No podem alegar sorpresa. ja estan els creuaments de plaques tectòniques i el que se, pues, fins que no es mouen les plaques tectòniques no passa res, i el dia que passen les plaques tectòniques, doncs, correm-hi tots. San Francisco i el Japó estan preparats perquè tenen unes societats desenvolupades, perquè s'han pres les mesures oportunes, perquè són societats ben organitzades. Venezuela no és el cas. I clar, l'altre dia, veient les informacions, veia una senyora que criticava la manca de resposta governamental. Resulta que Venezuela té un dels exèrcits més nombrosos de l'Amèrica Llatina, tenen molts militars, però no veuen ni un militar aquests dies. Perquè a què s'ha constituït l'exèrcit veneçolà, i això ens pot sonar als catalans? És un exèrcit contra la gent. És un exèrcit per reprimir tots aquells que vulguin canviar el sistema que ells en diuen bolivarià. Molt bé, però resulta que quan es necessiten braços i quan es necessiten eines, camions, grues, no hi són. Bé, pot ser que siguin més propicis a la repressió i més favorables a ajudar la gent quan li fa falta, no? I després, clar, aquí l'únic que funciona és la solidaritat local, però la solidaritat local consisteix en uns braços que intenten aixecar pesos de 2.000 quilos, i això no hi ha braços suficients per fer-ho. Per tant, es necessita la solidaritat internacional, i aquesta va com va i en funció dels interessos de cadascú.
Aquesta solidaritat internacional fa que hem vist aquests dies imatges que fa 6 mesos eren impensables, com que els Estats Units agafessin la iniciativa per salvar el poble veneçolà, de qui Donald Trump ara se sent una mica seu per la tutela d'haver-li capturat, suposo, el país. Albert, què juga aquests dies Delcy Rodríguez, tenint en compte que ella és una xavista de pedra picada, però és l'escollida per Donald Trump per portar a terme aquest període de transició?
Mira, quan hi ha aquests desastres naturals, quan hi ha aquests problemes en els països, amb el que menys es pensa és en eleccions. I, per tant, Delcy Rodríguez, no puc dir que li hagi anat bé, ni a Donald Trump, per suposat, tampoc, no? Però segur que aguantarà molt més en el càrrec, perquè no es poden ara. La prioritat no és anar a eleccions, com potser ja no era abans, tampoc, eh? I d'altra banda, en la solidaritat internacional, hi ha una de les coses que ens ha explicat la Montse, que deia que van rebre un missatge al telèfon, no?, dient que s'acostava
alguna alerta en alguns telèfons mòbils, sí.
Doncs pensa que les alertes, els avisos, els va enviar el sistema d'alertes sísmiques d'Android de Google, i les va enviar en anglès a tota la població de Venezuela. Clar, tornem a entrar amb lo de les classes socials, no? La majoria de la gent de La Guaira no tenen ni idea de l'anglès, i es van trobar de sobte amb un missatge allà que deia no sé què, que no l'entenien, no? Clar, una funció que tradicionalment corresponia a l'Estat, doncs ara depèn d'una empresa nord-americana, no?, privada. Això també és una diferència substancial amb el que podia haver estat abans, no? I després l'Estat, aquests països trencats, trencats per la corrupció, per l'abandonament, per l'assetj internacional, sobretot als Estats Units, doncs fan que els recursos siguin, tot i que tenen uns recursos naturals increïbles, incommensurables, com és el petroli que té Venezuela, que té les principals reserves de petroli del món, a nivell no es tradueix en benefici de la població. S'utilitza aquest petroli per pagar el deute. Els creditors del deute ara també veien el problema que hi ha amb el terratrèmol, estan recordant que se'ls ha de tornar aquest deute. Creditors com la Xina, com fons d'inversió, com fons de pensions nord-americans. Per tant, és un país que està situat en un moment horrorós de la seva història.
També és una oportunitat per moltes empreses americanes que aspiraran a reconstruir aquest país. Sí. Vull dir que aquí els americans també en poden fer negoci. Donald Trump també ho sap, és un especialista en això. Per tant, suposo que aquest primer d'aixecar el dit i dir escolta'm, nosaltres hem vingut aquí a salvar-vos, s'ho cobrarà reconstruint el país.
Sí, les reconstruccions acostumen a ser el gran negoci de les guerres i dels desastres. La reconstrucció d'Ucraïna, la de Gaza, que ja tenen preparat aquell pla per fer-hi un resort, i ara la de Venezuela. Aquesta ajuda urgent decretada per Donald Trump crec que són 150 milions de dòlars, que tampoc és res de l'altre món, que suposo que tampoc no serà massa ostentosa l'ajuda per contentar els seus seguidors del Make America Great Again, dels del MAGA. Doncs aquesta ajuda servirà, entre altres coses, per aplanar el camí perquè les empreses nord-americanes puguin anar a Venezuela a reconstruir el que s'ha fet malbé, no?
I darrere de Donald Trump hem anat veient també tot de governs de països llatinoamericans i sud-americans oferint també aquesta solidaritat, països tradicionalment antixavistes, amb governs antixavistes, Milei, no? També és evident que tot aquest continent està fent un viratge cap a la dreta i l'extrema dreta, i bé, com que Trump ha marcat el camí, tots correm i tots al darrere.
Sí, a més, oferir la solidaritat és molt fàcil i és molt cristià i és molt adient en els moments de que algú està patint al teu costat, no? I llavors són moments per llimar diferències, per no mirar colors polítics i per utilitzar paraules grandiloquents. Però després, a l'hora de la realitat, vés a saber, no? L'ajuda que pot enviar Milei o l'ajuda que pot enviar Xile o tots els governs d'extrema dreta que hi ha ara a Iberoamèrica, que pot consistir en un equip de rescat o pot consistir en paraules buides en un discurs a la televisió i l'hermandat entre los pueblos iberoamericanos.
Eduard, Marta, Jalón.
Sí, ha sigut curiós perquè en la intervenció de l'Antoni i de l'Albert Venezuela era un règim bolivarià i en l'altre era un règim titella dels Estats Units, diguem-ne, no? Jo estic més amb la interpretació de l'Albert. De la nit al dia, Venezuela va passar a ser un règim titella, els mateixos responsables. Això et parla de fins a quin punt de la corrupció moral, diguem-ne, dels que manaven a Venezuela i continuen manant, no? I és que amb una simple intervenció, segrest, abducció, digue-li com vulguis, del president, els mateixos passen a actuar a les ordres dels Estats Units, no? En qualsevol cas, el terratrèmol ha passat en un país que avui és un règim titella i de l'òrbita dels Estats Units, i per tant és lògic que els Estats Units intentin demostrar que si ets que si t'alinees amb ells, doncs ja et passa una desgràcia, és més fàcil que, vaja, que en surts beneficiat, diguem-ne, no? Del seu suport, etc. Veurem fins on arriba Donald Trump i veurem fins on arriba l'ajuda, diguem-ne, de caràcter polític, no? De dir, ei, ara esteu a la nostra òrbita i per tant us protegim, i veurem o quan comença el negoci, eh? El negoci de la reconstrucció.
Marta.
Sí, jo crec que també és interessant veure com Estats Units i l'administració Trump, que durant aquesta etapa especialment, però també l'anterior, ha restringit brutalment l'ajuda a l'exterior i ha fet aquesta crida America First, America entenent com Estats Units, evidentment, no com el continent. Nosaltres som prioritaris, ens hem de fixar en el que fem nosaltres, l'individualisme, etc. Ara està aplicant la doctrina Monroe, que és intentar utilitzar a Amèrica Latina com a esfera d'influència per guanyar posicions també de cara al context geopolític actual, i ara, en aquest moment, és quan s'hi diu que actuarà i que ajudarà, i veurem això en què se traduís, i com quan s'esmenen catàstrofes naturals tothom parla d'esta generositat, solidaritat, però quan Estats Units té, per exemple, a països com a Cuba, amb un bloqueig que fa que els seus ciutadans pràcticament no poden fer absolutament res a banda de les polítiques del seu país, no dic que no, però això no cap tipus de solidaritat, i fins i tot s'ho mereixen per tindre els governants que tenen. Doncs això jo crec que evidentment evidencia la incoherència, la hipocresia que n'hi ha moltes voltes en les relacions internacionals, i de com ara, perquè li interessa a Delcy Rodríguez, sí que trasllada aquest missatge, però crec que haguera estat molt diferent si la situació fora com fa 2 anys, no? I encara estiguera, o fa un any, Maduro al poder i les relacions no foren les que són actualment. Aleshores, evidentment, n'hi haurà negoci, perquè és el que busca l'administració Trump sempre: influència, diners i poder, no? I crec que aquest cas en Venezuela serà un exemple d'intentar aplicar esta doctrina Monroe a tot arreu.
Jalón.
Molt bé. A veure, la presidenta de Venezuela ara té un nom molt precís. Presidenta encarregada. Encarregada per qui? Encarregada pels Estats Units, encarregada pel chavisme que diu no volem perdre tot i pactem una part del poder amb els Estats Units. Ella es diu presidenta encarregada perquè sosté que el president legítim està empresonat als Estats Units. Després, clar, diu ara la Marta, diu perquè els Estats Units el que busquen és influència, diners i poder, com totes les grans potències. O és que la Xina, l'Àfrica, no ha anat a buscar influència, diners i poder? O és que ajuda els pobles africans perquè s'ha tornat generosa de cop la Xina? O és perquè tenen matèries primeres que interessen per la tecnologia del futur? Totes les grans potències, i Rússia perquè ho ha deixat de ser, busquen influència, diners i poder. Posar sempre la càrrega contra els Estats Units és amable i ben rebut, probablement, però és fals. Totes les grans potències tenen la mateixa manera d'actuar. I, clar, diu, bueno, és un país que està assediat per la corrupció, sí, i pel sectarisme i per la negació dels drets humans, perquè hi havia presons polítiques, que ara s'ha descobert. I, per exemple, també serà molt interessant amb tot aquest tema veure com negociava el senyor Rodríguez Zapatero amb el règim chavista, perquè no em va treure gaires de la presó. I presons n'hi havien amb polítics, eh? Per tant, bé, aquí hi ha moltes coses, perquè, clar, diu, traurà molts diners a la reconstrucció, sí, invertirà molts diners a l'Iran i en procurarà treure dels altres. Vull dir, això és el món dels negocis. I després, que la solidaritat és molt cristià, sí, i que duri, perquè és l'únic que queda quan no hi ha res més.
Està molt bé, home, que cadascú hi pugui dir la seva. Primer, l'Elfa, Voltes i Marta.
No, jo crec que tens raó amb això, de que totes les superpotències el que volen és treure el màxim profit de les inversions que fan o dels països on intenten controlar. El que passa que depèn de qui mana en aquesta superpotència, que aquestes inversions són més salvatges, més cruels o menys. Si més no políticament, si més no de cara a l'exterior, no? Vull dir, amb altres governs republicans o demòcrates, fins i tot dels Estats Units, la situació doncs era molt diferent. Amb el Donald Trump és un govern sense complexos, és un govern on diu aquells creuen que han de dir pel seu nom, que moltes vegades són bejanades o animalades o l'expressió del capitalisme més salvatge, i això és el que els fa diferenciar, no? I a Venezuela, doncs, pot ser la presidenta encarregada, però està claríssim que és encarregada per Donald Trump. Els chavistes no tenen res a dir amb que si és encarregada o no és encarregada. I el que passa que és un pacte amb els Estats Units per continuar amb un chavisme soft que vagi aguantant la situació i que sigui obedient.
I recordem que Trump no volia Maria Corina Machado, entre altres coses, segurament perquè era una dona que li feia una mica d'ombra, perquè ella sí que va tenir el Nobel de la Pau. Digues, Voltes.
Bueno, dues coses. Una és que, fixeu-vos, que fa un any a Venezuela manava a Chávez i era...
No, Maduro.
Perdó, Maduro. Disculpeu. Maduro era un règim considerat hostil als Estats Units, i a Colòmbia Gustavo Petro. I són dos països veïns, dos països del Carib, i avui tenim que ha caigut el Maduro i que Venezuela és un règim titella ja de Donald Trump, i el Colòmbia ha guanyat l'altra dreta. Per tant, els plans d'Estats Units al Carib s'estan executant segons el previst, i les coses li van bé a Donald Trump. Respecte a per què posem moltes vegades més l'èmfasi en els Estats Units, Antoni, tenim tota la raó, com tens, de quin és el comportament de les superpotències. Jo diria que probablement és perquè els Estats Units són l'única superpotència que històricament ha volgut representar no només poder, sinó valors. Els xinesos no ens volen exportar els seus valors, i no volen representar idees superiors, diguem-ne, No? I, en canvi, els Estats Units sí que han agafat aquest paper. I, per tant, les contradiccions se'ls hi veuen més. En el règim xinès, diguéssim, de contradiccions poques entre el discurs i els fets. En els russos, poca contradicció entre el discurs i els fets. Els Estats Units han agafat un paper al món, diguéssim, d'això, de valors, democràcia, llibertat, etcètera, que han estat especialment contradictoris amb els fets, no? I això és probablement allò que crida més l'atenció.
Marta Monforte, breu, sisplau.
Sí, jo només per contestar a Antoni, que jo sàpiga, i que a mi me conste, el president xinès no ha segrestat al president de Taiwan, que jo sàpiga. O, per exemple, no Putin, perquè potser no pot fer-lo, tampoc ha segrestat al president d'Ucraïna. Aleshores, per a mi és important ficar el focus en els Estats Units, a banda de perquè el dia de l'Eduard, perquè té una suposada trajectòria internacional que ens fa sospitar de moltes de les decisions que pren, i aquesta que ha pres en Venezuela evidentment no és naïf i té un objectiu, i crec que l'objectiu és clar, i que qui ho patirà més, i com ho patia abans, que jo no tinc cap tipus d'afinitat pel règim xavista, és el poble venezolà. Però pensar que amb Donald Trump això s'acaba és, evidentment, jo crec que estar fora de la realitat.
Xina té diversos protectorats, tampoc farem la llista, perquè, clar, això de que uns més que els altres... D'altra banda, jo no he vingut aquí a defensar Donald Trump. A mi m'interessa molt poc Donald Trump. Em sembla un excèntric, em sembla una persona que ha posat en marxa això de la prioritat nacional, que ara en parlem tant aquí. Pues la prioritat nacional és el MAGA. Això es defineix així. Ara, a mi el que em fa llàstima, perquè he viscut als Estats Units, és que els Estats Units ens van salvar a la Segona Guerra Mundial. Sense la seva intervenció...
I els soviètics, no, amic.
També, però els americans també.
Sí, sí.
I els americans, bàsicament, a l'Europa occidental...
Bàsicament una pinça, eh?
I els soviètics a l'Europa oriental.
Mm. Els hi va costar, eh?
Però els hi va costar, però ho van fer. Mm. I els hi va costar vides humanes, i els hi va costar recursos, i, evidentment, ells van agafar el protectorat de l'Europa occidental, això, com els altres van agafar el protectorat de l'Europa oriental, fins que es va ensorrar tot el sistema. Mm. Ara, no m'agrada aquesta derivació dels Estats Units cap a la prioritat nacional i cap a l'absoluta pèrdua de valors. Però és el món occidental el que està caient les seves pròpies contradiccions.
9:45 del matí. Puc fer una pausa? O voleu fer algun apunt històric més? De... Sí? De com va acabar la...
No,
i tant, no, m'encanta. Per això.
Comencem amb el terratrèmol de Venezuela.
Fa 10 minuts que m'estan demanant els anuncis. I jo estic allargant això perquè veig que teniu... Bueno, perquè està funcionant. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Angie Ange!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
part nostra, el Clara i Carlos TV3 Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Et demanarem fer mates.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. A Veneçuela ja hi ha 50.000 desapareguts, segons l'ONU, 3.000 ferits i almenys un miler de morts. Són xifres que aniran creixent aquestes properes hores, sobretot les víctimes mortals i també els ferits. Camí de Veneçuela, a aquesta hora, a punt d'agafar l'avió des de Madrid, una expedició de bombers catalana. L'inspector Oriol Corbella és el cap d'aquesta expedició. Inspector, bon dia.
Hola, bon dia.
A punt de volar, suposo.
A punt de volar. Estem aquí a Barajas, hem arribat, hem carregat ja tots els equipaments i tots els materials i ara doncs, ens dirigim cap a dintre i cap al migdia o així, sortirà l'avió i directes cap allà.
Amb quines intencions? Quina feina hi fareu?
Doncs nosaltres anem cap allà a sol·licitud de Veneçuela d'aquesta capacitat i en resposta de la Unió Europea dintre del marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I és un mòdul que és habilitat específic per lo que són les avaluacions estructurals. És un equip petit en què hi ha 7 experts en estructures, que el que farem serà doncs, avaluacions estructurals dels edificis, doncs, valoracions dels estats d'habitabilitat, del nivell de risc que tenen, de la seguretat de les estructures. Llavors, això serveix també a tots els, com a suport a tots els equips que estan desplegats, els equips USAR, en monitorització dels riscos per poder realitzar les maniobres d'extracció de les persones que encara hi ha atrapades i de recerca de les víctimes i que hi hagi encara sota la runa.
Han passat 3 dies, ja 3 nits, des dels 2 sismes. És massa tard per trobar gent en vida sota la runa?
Tenim experiència de que depenen molt també de la tipologia d'estructura. Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies encara es poden trobar persones en vida i en qualsevol cas hi ha molta feina. De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat, però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport en tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse i saber doncs, que això també ho fem nosaltres, doncs, tots els càlculs de disseny i càlcul de tot el que són els apuntalaments per assegurar aquesta habitabilitat i també certificar o dir a veure si aquests edificis quin nivell de risc tenen de col·lapse estructural.
Tenint en compte que Veneçuela és un país sota la tutela de Donald Trump, a vosaltres qui us tutela per fer els treballs de rescat allà dins?
Nosaltres ens tutela, o sigui, anem com a Unió Europea, perquè al tenir el mòdul, nosaltres estem habilitats com a mòdul de la Unió Europea des de gener d'aquest any per aquesta específica tasca. Llavors, nosaltres som activats a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i ens donem resposta als requeriments, les prioritzacions que ens dona la Unió Europea, que està en contacte amb el govern de Venezuela i les necessitats que tenen ells respecte a l'ajuda internacional que necessiten.
Us consta si entre els espanyols desapareguts hi ha algun català?
Jo no tinc informació respecte a això.
És l'inspector Oriol Corbella, cap de l'expedició de bombers que marxa avui cap a Veneçuela. D'aquí unes hores aquest avió que se'n va des de Madrid per fer aquestes tasques de rescat. Gràcies, bona feina i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minut per 3:15 del matí, on també potser necessiten bombers aquest cap de setmana, és el Comitè Federal del PSOE. És un dels focus informatius d'aquests dies, d'aquest cap de setmana. Seguint-ho de ben a prop, i tenim l'Alba Gil. Alba, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Pedro Sánchez reuneix aquest comitè federal enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències amb els crítics. A veure, Alba, com es preveu això d'avui?
A veure, aquí a Ferraz confien que avui la majoria de barons i dirigents territorials, com és habitual també, tancaran files amb l'estratègia de Pedro Sánchez, tot i que, recordem, els fronts judicials aquest any s'han multiplicat, el Congrés cada vegada són més els socis que demanen eleccions i moltes de les mesures de control intern que es van anunciar ara fa un any encara no han entrat en vigor. De les poques veus discordants serà també, com és habitual, la del president de Castella-La Manxa, García Page, tot i que les seves queixes no amoïnen a la direcció del PSOE. Això sí, el debat que segurament estigui més viu serà el del calendari electoral, perquè Sánchez ja ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, és a dir, que no farà coincidir les generals amb les autonòmiques i municipals de maig, però el que no ha fet és aclarir si seran abans, i això és el que demanen molts càrrecs perquè no volen patir el desgast. Recordar també que l'últim comitè federal va ser tot just fa un any, quan acabava d'esclatar el Casterdan i, per tant, el partit estava noquejat, i aquest any ho fa també amb altres casos, com el cas Leire o la investigació a Zapatero, que caldrà veure si ressonen avui aquí a Ferraz.
Doncs aquest és el context en què arriba aquest comitè federal. Amb l'Alba Gil li anirem connectant al llarg d'aquest suplement. A quina hora comença això, Alba?
Això comença a 2:15 i està previst que cap a les 10:55 comenci a parlar Pedro Sánchez.
Doncs també l'anirem seguint. Gràcies, Alba. Fins ara.
Fins ara.
10:15. Antoni Gelongui, volies dir la teva també amb els bombers de Ferraz.
Sí, jo crec que avui no necessitaran bombers. Algun boca a boca, potser...
No creieu però... que serà prou plàcid això avui per Pedro Sánchez, tenint en compte les setmanes de les quals ve?
Mira, no hi ha res que uneixi més i doni més tranquil·litat que tenir el poder o tenir aspiracions a arribar-hi. Això calma a tots els crítics d'una manera substancial. Si tinguessin la sensació que poden perdre el poder d'una manera immediata, potser hi hauria discussió. Per això la discussió està amb el calendari electoral, perquè diuen els barons i els alcaldes, els presidents de comunitats autònomes o alcaldes, que n'hi ha molts de socialistes, diuen, no ens posi vostè primer o posis suficientment lluny perquè no ens arribi la bufetada primera a nosaltres, no? I jo crec que és el que pretenen, que hi hagi primer eleccions generals i després eleccions autonòmiques i municipals on toquin. Però jo crec que és l'únic debat que tenen, i és un debat estrictament de possibilitats de poder. No estem parlant de grans valors avui aquí, eh? Mm.
Marta, sobre aquest calendari electoral, aquests dies hi ha moltes especulacions. Molta gent que en sap posa la mà al foc que almenys les eleccions generals anirien cap al mes de març, tenint en compte que les municipals són al maig.
Sí, jo justament ahir parlava amb una font de Moncloa, de l'equip del president Sánchez, i no em confirmava 100%, perquè ja sabeu que això dependrà també moltes coses, però sí que em parlava d'aquesta data de març, com la data que ell veia més plausible, especialment per la promesa que ha fet el PNB de no coincidir o no fer coincidir amb les municipals i autonòmiques, bueno, en el seu cas només d'Euskadi, només municipals, i perquè pensen que d'aquesta manera l'explicació que em donava és que s'arribaria amb un govern en funcions encara a les municipals. És a dir, no s'hauria constituït el nou govern, clar, i ahí està l'amenaça de que la dreta i Feijóo i Vox tinguem majoria, la que no van tindre el 2023, i puguen pactar, que això tenen tots clar què passarà. I a banda, Feijóo, últimament, en les últimes entrevistes que ha fet, ha deixat clar que si necessita que Abascal siga dins del govern i que arriba a la Moncloa, hi serà. La qual cosa no havia fet fins ara. Fins ara havia mantès la posició de doncs jo vull governar en solitari, però ja se veurà, però tal. I ara ha dit, bàsicament, que si els necessita, entraran, com ho estan fent, a les autonomies en les que el PP i Vox també sumen. Aleshores, jo crec que això és una amenaça, que saben que és real, i que la tesi és aquesta a dia d'avui, que març és com la data que, a més, pot també ajudar o no als alcaldables i als presidents autonòmics de cara a aquesta campanya electoral de maig de l'any que ve.
Eduard.
A veure, jo, la meva opinió és que si pensa més en el partit, si pensa més en el PSOE, convocarà les eleccions espanyoles abans de les municipals, que és el que li està demanant al partit, diguem, el que està demanant alcaldes i presidents autonòmics, etc. I si pensa més en ell, les convocarà després. Per què dic això? perquè si hi ha eleccions municipals i autonòmiques i com es preveu hi hagi, diguéssim, una ventada ultra, no?, de PP-Vox, que es facin amb els governs de les principals ciutats, de les autonomies, etc., a través de coalicions PP-Vox, es farà molt més creïble el marc que Pedro Sánchez necessita per mobilitzar l'esquerra en unes eleccions generals, que és que ve l'ultradreta. Val? És a dir, la visualització dels pactes PP-Vox a tota Espanya, en els municipis i a les autonomies, és un escenari que a ell li va bé per mobilitzar l'esquerra a posteriori. I va dir, escolta'm, o guanyem la Moncloa, o tornem a guanyar la Moncloa, o si no, ho tindran tot, aquesta gent. Tindran els municipis, tindran les autonomies i, a més, tindran el govern d'Espanya. I, per tant, crec, i com que jo tendeixo a pensar que Pedro Sánchez sempre pensa només en ell, si jo hagués d'apostar ara, a cegues, diguem-ne, apostaria que la convocatòria serà a posteriori.
El Faisalón.
Jo potser més que comentaris us faria preguntes, vosaltres que hi enteneu una miqueta més. Jo no crec que sigui el dia avui de que el PSOE decideixi si canvia de líder o no, i que Pedro Sánchez ha de demostrar que encara controla el partit i que continua sent electoralment més útil que qualsevol altra alternativa interna, no? I aquesta teoria que hi havia de que s'estava intentant que canvi... De fet, Junts ho demanava l'altre dia, no?, en el Congrés, que canvies el líder, com fan els britànics, el líder del PSOE, per un una miqueta més suau, més pactista, que fos capaç de pactar amb el PP a l'alemana, com fa l'SPD amb la CDU, amb l'excusa d'evitar Vox en el govern. Creieu possible això?
Marta.
No, jo no ho veig per a res, perquè a més el PSOE ho ha descartat des del primer moment. I a banda, el Partit Popular el que diu i el que trasllada és que ells no volen candidats de palla, com ells anomenen, i que en una eventual moció de censura hauria de ser Feijó, i només Feijó, qui es presente, perquè això també minaria la seva autoritat dintre del Partit Popular, i ja no és que, diguem, tinga problemes, perquè al final té lideratges al seu voltant, cosa que no li passa tant al Partit Socialista com el d'Ayuso, el de Juanma Moreno, per exemple, i molts més, que li poden fer la competència ahir. Ell no governa en cap lloc. Aleshores, tampoc se pot permetre, entenent en el PP, un candidat alternatiu que no fora ell, encara que siga per a convocar eleccions, perquè ahir també seminaria la seva autoritat interna en el Partit Popular. Aleshores, jo crec que aquesta via està molt tancada. Almenys ara.
Xalón.
Jo entenc el que l'Eduard deia sobre si predominarà el que ell creu o el que al partit li interessa. Però ell ha fet un moviment que a mi m'ha deixat una mica descol·locat, perquè diu, presentaré pressupostos. Cosa que no ha fet durant 3 anys.
I llavors, és el seu programa electoral.
Sí, presentar pressupostos. Per tant, els presentarà al setembre, que és quan la Constitució... Ara que diu que la Constitució diu 4 anys, la Constitució també diu que els pressupostos s'han de presentar al setembre. Llavors, això anirà a discussió al desembre, no els aprovarà, evidentment, i per tant tindrà l'excusa per dir, escolti, jo ho he intentat, i els pressupostos seran el seu programa electoral. Jo vull fer tot això i aquests no em deixen. I per tant, jo crec que el Partit Nacionalista Basc i Junts no estan disposats a anar més enllà d'aquest any, però, bueno, si això al desembre es convoquen eleccions generals, pel febrer o el març, doncs tothom salva una mica els papers. Ell ha presentat uns pressupostos que havia dit que els presentaria, els dolents li tumben, i es presenta com la víctima dels dolents que li han tombat, i després, clar, el problema és que aquí no som ni britànics ni alemanys. Llavors, a l'interior dels partits, el líder és el líder, i pobre del que es belluga, perquè t'envien a fer unes autonòmiques i quedes al quart, i després, i tampoc som alemanys, perquè Feijó i Sánchez tenen una inversió personal difícil de pair.
I Marta, com tenim l'operació Rufián? Perquè l'èxit de Pedro Sánchez també passa perquè no només el PSOE resisteixi l'embestida, sinó perquè l'esquerra espanyola, ja es digui Sumar, ja es digui Podem, ja es digui Front d'Esquerres, sumi per algun lloc.
Doncs ell el que va proposar divendres passat a l'acte que va fer en Oltra a València, precisament, que jo hi era, és un front però només a Catalunya. I encara que aquesta operació no compta amb l'aprovació de Junqueras ni l'elecció d'Esquerra Republicana, però ho va acotar només a Catalunya. És a dir, a ell l'agradaria ser el candidat d'una eventual candidatura en el que estiguera Podem, estiguera els Comuns, estiguera la CUP, però bueno, això jo crec que és massa...
O sigui, això però només a Catalunya.
Només a Catalunya. Això ho ha concretat.
O sigui, un front d'esquerres a Catalunya, evidentment amb Esquerra Republicana dins, i amb Gabriel Rufián de cap de cartell, però també sumant tot l'espai dels Comuns...
Exacte. I ell s'oferís a canvi també a que, per exemple, si no es presenta Podem a Catalunya, que no ho va fer les últimes autonòmics, per exemple, ell va fer campanya amb Irene Montero, a on ella vulga, a Madrid, per exemple, o, en el cas de València, el mateix amb Mònica Oltra i amb Joan Ribó, i va fer campanya a Alacant, va intentar mobilitzar. I també, a banda, ahir intentaria clavar, en el cas del País Valencià, a Esquerra Republicana del País Valencià, que no tenen molta estructura i són poquets i no han entrat mai a governar, doncs, en una de les llistes electorals. Però, de moment, ell ho ha acotat només a Catalunya i encara així no tinc jo molt clar que puga eixir endavant.
30 segons. Sé que he obert un nou meló, però 30 segons.
No, home, jo la pregunta que faria és al Gabriel Rufián en nom de qui parla. Perquè si en nom del seu partit, segur que no.
En nom d'ell, no?
Ja li han fet servei. I, per tant, és una proposta d'una persona i ja està.
Al joc de la oca hi ha un moment que caus el pou i no en surts.
4 minuts per les 10 del matí. Albert Elfa, moltes gràcies. Fins aviat, tornarà aviat l'Albert Elfa, com sempre. Antoni Xalong, Eduard Voltes, Marta Monforte, un plaer. Que tingueu bon dissabte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, Maica Navarro al suplement, i després avui també passarem per Washington, allà ens espera la Lídia Heredia, i a més també la història d'amor d'una sommelier com és Meritxell Falgueres i l'escriptor Daniel Sánchez Sallés. També una història atípica que avui ens venen a presentar aquí al suplement. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.